Passen 6 minuts de les 10 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio. És dilluns 23 de juliol de 2018. Encetem nova hora al matí de Catalunya Ràdio explicant-vos que aquest divendres, de fet, vam acomiadar el programa amb la Mònica Terribas amb un repàs dels fets més destacats d'aquesta temporada. Inevitablement, la justícia era molt present. Si volguéssim fer un repàs només amb una persona de tot el que ha passat judicialment aquest any, una de les que tindria més números segurament seria l'advocat Pau Molins. Penalista de dilatada trajectòria, és el representant legal de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, és l'advocat també de l'exconseller Santi Vila, va ser-ho també de Fèlix Millet al principi del cas Palau, va ser també qui va aconseguir l'exculpació de la infanta Cristina i també el seu despatx Molins i Silva, defensa els polítics Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, entre moltes altres causes que anirem repassant al llarg d'aquesta conversa. Pau Molins, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Roger, un honor estar aquí amb el teu primer dia.
Quina feinada, eh? Quina feinada, perquè, clar, llegint només aquesta introducció... Clar, et vaig entrevistar, deu fer, potser mig anyet, que et vaig venir a veure al despatx. Ja parlàvem del Sandro Rosell. Escolta'm, Pau Molins, tu que sé que t'agrada la música i sé que t'agrada el rock and roll, aquest estiu serà de rock and roll o serà de música clàssica?
Jo porto un any fent heavy metal. Vull dir que no. M'agrada molt la música, efectivament. Fem música solidària a diferents llocs de Barcelona, principalment a l'Udegas. I tenim un grup de gas de músics amateurs, però fem música solidària, és a dir, sempre per ajudar els altres. Però sí, és veritat que portem, déu-n'hi-do, una temporadeta de rock dur.
Com està Sandro Rosell?
Doncs Sandro Rosell està bé dintre del que es pot entendre per una persona que porta avui, fa un any i dos mesos de la seva detenció. I per tant, doncs, bueno, té, diguéssim, un mal menor, la bona notícia de que per fi sembla que el traslladaran cap a Catalunya.
Sabem que aquest dimecres el traslladen a Catalunya. Vostès havien demanat... Et tractaré de tu. Et fa res, Pau?
Sí, no, home.
Doncs et tracto de tu.
Som joves.
Havíeu demanat que el traslladessin precisament a la presó de Lledoners, on hi ha els presos polítics, i també, finalment, anirà a Brians 2, a Sant Esteve de Sesrovires. Què li sembla aquest destí?
Tot el que sigui estar més a prop de casa i estar a Catalunya, doncs ens sembla molt bé. Sobretot, a la família i als advocats, que som els que ens estalviem anar a fer 1.200 quilòmetres cada cop que teníem que anar a veure la Soto del Real, no?
El trasllat anirà a càrrec de la Guàrdia Civil, com va passar amb els presos independentistes?
I suposo que no ens passaran el càrrec, sí, això anirà a càrrec de d'institucions penitenciàries.
Bona nit a Saragossa, també.
Ho encarrega la policia o la Guàrdia Civil, que és la que té competència a fer el trasllat, sí.
També hi haurà tota aquesta història de que els fan aturar...
Sí, no ho fan, diguéssim, de cop, tot el viatge, i sembla que fan una parada tècnica, diguem-ho així, a Saragossa.
Perquè 6 o 7 hores de cotxe són masses? És que no s'acaba d'entendre, no, això?
Bueno, hi ha moltes coses que no s'entenen en el món de la justícia i, de fet, recordo, perquè m'ho va explicar el Sandro, el trasllat a l'anada, és a dir, només fa un any i dos mesos, el 24 de maig del 2017, va ser duríssim, van tenir un accident, el conductor li va agafar un atac epilèptic, no es van matar de miracle, van donar voltes de campana, vull dir, va ser... La veritat és que el Sandro no té molt bon record d'aquell trasllat cap a Madrid.
Quines diferències de tracte tindrà Sandro Rosell amb una presó catalana amb la que té ara Soto del Real?
Diferències de tracte, jo suposo que cap, ni una. Vull dir, ni a favor ni en contra, insisteixo. La situació del Sandro Rosell, igual que la dels presos polítics, hauria de ser la llibertat. Però mentre això no pugui ser, com a mal menor, com a mínim, els tenim a prop, hem de preparar el judici...
Que no té data encara.
Que no tenim data.
Sabem quan es produirà?
No.
Tardor?
Bueno, d'aquest any, no? Preguntes, tardor d'aquest any?
Sí. Home, si porta...
Sí, però bueno, no sé, hi havia una màxima, un criteri... de la justícia, que era causa emprès, causa empresa, no? Vull dir, amb urgència. I aquest principi no s'està complint en el cas del Sandro Rosell. Per tant, aquesta setmana li fineix el termini al Ministeri Fiscal per evacuar l'escrit d'acusació. Mm-hmm. Per tant, ens donaran trasllat a nosaltres, fotran el mes d'agost per l'aire, però haurem
d'evacuar... No podràs marxar de vacances.
Doncs, com a mínim, fins que acabem l'escrit de defensa, no. Mm-hmm. Perquè mentre estigui el Sandro a la presó, doncs, lògicament, té prioritat absoluta la causa. O hauria de tenir prioritat absoluta. Porta un any i dos mesos i en el jutjat d'Audiència Nacional no s'ha fet gaire bé res.
Mm-hmm. El trasllat dels polítics independentistes ha influït en la decisió de traslladar també Sandro Rosell aquesta setmana?
Doncs això se li hauria de preguntar a institucions penitenciàries i,
però
per tant, al Ministeri de l'Interior.
Però tu què en penses?
Si m'ho preguntes a mi, jo penso que jo me n'alegro, del trasllat que vagi pel davant. Jo me n'alegro del trasllat dels presos polítics, perquè era una qüestió de llei, d'aplicació de llei. Però, home, semblaria el més lògic que en Sandro Rosell, que porta el doble de temps d'algun dels presos polítics, hagués estat el primer. Però, bé, no ens barallarem. Uh-huh. La qüestió és que estan, que estiguin, perquè encara el Sandro no ha arribat, I que això està previst per aquesta setmana. Però ja m'havien dit que estava previst per l'anterior, i l'anterior em van dir que era l'anterior. Uh-huh. És a dir, que portem un retard, si ho comparem amb els polítics, un retard considerable.
Sandro Rosell està acusat de formar part d'una organització criminal d'àmbit transnacional que es va dedicar a blanquejar diners provenients de comissions il·lícites.
Així és.
Això és un delicte molt greu. Tu posaries la mà al foc per Sandro Rosell?
Jo, sempre que defenso a les persones que confien en mi, la seva defensa, confio absolutament en ells, no?
En Fèlix Millet també hi va confiar?
Sí, perquè nosaltres defensem en el marge que tenim. En Fèlix Millet es va fer una confessió, es va fer una reparació, es va fer una dimissió. A més, recordo, perquè estava explicant-ho fa ja uns quants anyets, aquí mateix, a Catalunya Ràdio, ho estava explicant i ara ho recordo perfectament, no? Cada cas és cada cas, i en cada cas s'enfoca de la manera que, acceptant els fets o no, que no és el cas del Sandro Rosell. En cas del Sandro Rosell no cal fer cap confessió, com es va fer en el cas d'en Fèlix Millet.
Per tant, tu creus que Sandro Rosell és innocent en aquest cas?
Jo no estic convençut de que si finalment tenim un tribunal de justícia garantista, mínimament garantista, en Sandro Rosell sortirà bé d'aquest judici, sortirà bé. El problema és que, clar, això ja és una senyal molt negativa, és a dir, ells volen portar-ho emmanillat en el judici. I clar, un tribunal de justícia que t'entra l'acusat emmanillat i empresonat, doncs ja és una mala senyal. Ara bé, intentarem donar-li la volta.
L'única cosa que a Brasil tinc és una errada administrativa d'una empresa que va presentar un concurs a la qual diu el govern que no es podia presentar, però es va presentar, es va fer la feina i ja està. Això és l'única cosa que existeix a Brasil. Punt i a part.
Clar, quin argument poden donar aquests dies a la justícia perquè, d'alguna manera, el que li preocupa a institucions penitenciàries o a la jutgessa, en aquest cas, perquè la de decretar la llibertat depèn de la jutgessa, en aquest cas.
Si ara està avui per avui, sí. Mm-hmm. Encara és competent la jutgessa, sí.
El que diu és que hi ha risc de fuga. Quins arguments poden donar a la jutgessa perquè no hi hagi risc de fuga i el puguin deixar en llibertat provisional o sota fiança?
En una justícia correcta i moderna hauria de ser el contrari. Quins arguments s'han de donar perquè estigui a la presó? No quins arguments puc donar jo perquè estigui en llibertat. És a dir, la jutgessa diu, això sí, que el senyor Sandro Rosell té una gran fortuna a l'estranger i que té molts contactes internacionals. Però no assenyala on està aquesta gran fortuna, per la senzilla raó de que no és veritat, no existeix. Tota la gran fortuna que efectivament en té en Sandro Rosell està embargada, està bloquejada a disposició de l'Audiència Nacional. I, per tant, no és cert. Però el pitjor, no és que ho digui jo, és que a la jutgessa li hem demanat, escolti, digui'ns a on està això, perquè li podrem respondre, li podríem dir qualcom, però és que no ens diu. Simplement diu que es basa en uns informes de la policia, de l'UDEF, però la policia ja li hem acreditat, es basa en uns fons que hi havia a Londres, però ja l'hem acreditat fent el flux el seguiment dels fluxos de diners, que aquells diners es van repatriar a Espanya en el seu moment i ara són els mateixos diners que, ens tenen, que li tenen embargat, que li tenen bloquejats a l'Audiència Nacional. Per tant, no és cert. Absolutament, és absolutament incert. I per tant, home, correspon a l'acusació, correspon a qui restringeix els drets, el dret a la llibertat i el dret a la presumpció d'innocència, li correspon acreditar aquells indicis en el que es basa per dir que hi ha risc de fugir. De totes maneres, perdoni-te'm, Roger, és que aviat superarà en el Bárcenas. És a dir, no hi ha cap cas a Espanya. Ja no parlo de la manada de condemnats.
De tant temps en presó preventiva.
De tant temps en presó preventiva.
Home, els polítics independentistes s'hi comencen a acostar, però no l'atraparan mai, evidentment.
Sí, però no porten un any i dos mesos.
No, però porten 9 mesos, en el cas de Jordi.
Sí, és que és gravíssim, també. Mm. És que és gravíssim. És que és gravíssim. Però jo he dit, mira, abans parlàvem d'en Félix Millet, no?
Està justificat que els polítics independentistes siguin a la presó?
No, en absolut. Els polítics independentistes haurien d'estar en llibertat.
De fet,
lo normal en qualsevol procediment penal... Passa que això ha canviat per l'Audiència Nacional i pel Tribunal Suprem. Però lo normal és que estiguin en llibertat. Vull dir, perquè hi ha una cosa que se'n diu presumpció d'innocència. I fins que no hi hagi un judici, i tingui un judici amb garanties que un es pugui defendre, i no hi hagi una condemna ferma, no s'ha de començar a complir. I això és el que ha passat amb Ignacio González, president de la Comunitat de Madrid, en Germaria Villar, expresident de la Federació Espanyola de Futbol. Fins i tot gent condemnada, ja condemnada, com era l'Iñaki Urdangarín, com era... Estaven en llibertat. Com és el Félix Millet, ho deia abans, ja està condemnat. El que passa és que no es ferma la sentència i, per tant, poden estar en llibertat provisional amb les degudes garanties. Gent condemnada com la dona del Bárcenas, a 15 anys de presó, i està en llibertat per la mateixa Audiència Nacional. Però és que sense anar més lluny, en el propi cas del Sandro Rosell, trobem la incoherència i la contradicció, que ningú m'ha sapigut respondre, de que en el cas Neymar 2, i parlem del mateix Sandro Rosell, expresident del Futbol Club Barcelona, li demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional 5 anys, i el judici s'hauria d'haver fet ja, i allà ningú, el jutge de l'Audiència Nacional, no detecta cap risc de fugida. I per què aquí sí?
Dues preguntes molt ràpides, encara sobre Sandro Rosell. Si no hagués estat president del Barça, creus que estaria en presó preventiva ara mateix?
Ell està convençut de que no.
I tu?
Jo estic convençut de que hi ha qualcom, algun motiu amagat, que no conec, que donaria explicació a lo que és inexplicable i injustificable.
El cas del fetge de Vidal està tancat?
Està tancat judicialment.
S'ha encarallat contra el Confidencial, que és qui ho va publicar?
Quan tingui la informació, valorarem si podem fer-ho, perquè el Confidencial, que veu de fons mafioses, perquè no té altre nom el traficar amb informació que és secreta, i per tant és una il·legalitat, l'origen de la font, l'origen de la informació, em refereixo. Però és que, a més, és molt greu, perquè el Confidencial diu, escolti'm, hi havia una peça secreta derivada d'una conversa intervinguda judicialment, i no diuen el més important, perquè, clar, es cau la notícia, que és que un jutjat de Barcelona havia investigat esquenes de tothom, perquè nosaltres no sabíem res, i ho havia arxivat amb el vistiplau de Fiscalia. I això s'ho callen. Clar, aquí per mi és lo greu. I després, una altra cosa, s'ha de veure que la transcripció de la conversa sigui fidel, sigui certa. Per començar, devia ser en català. I l'han traduït al castellà. Això s'ha de fer...
Però aquesta conversa sí que es va produir, però potser estàvem fent broma.
Jo no ho sé, perquè no l'he sentit. És que...
Perquè el Sandro, què li ha dit aquí?
El Sandro ni ho recorda.
No ho recorda.
Ni ho recorda.
A vegades hi ha coses que s'obliden.
Hi han borrades que alguna vegada diuen les persones que potser no fas ni cas, no? No ho sé, m'hauria de posar en el seu lloc, però...
Pau Molins, va, canviem de tema, que portem molta estona parlant de Sandro Rosell i toques molts més temes. Juntament amb el Miquel Roca, el Pau Molins va portar la defensa de la infanta Cristina del cas Nos.
Simplemente añadirles una cosa. Está garantizada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y si algún ejemplo de singularidad en este caso puede darse, es el que ha practicado doña Cristina.
La justícia és igual per tothom, especialment per Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, Sandra Rossell, Oriol Junqueras o Joaquim Forn?
La justícia, sobre el paper, és igual per tothom. I després hem d'anar cas per cas a veure què és el que està passant. Evidentment, en el cas dels presos polítics i en el cas de Sandro Rossell, la justícia està sent tremendament injusta, per dir-ho d'alguna manera. I
amb la infanta ha estat justa, la justícia?
Finalment sí. Finalment sí. Ara bé, clar, és que no són comparables, no? Em dius, escolta'm, si estàs referint a que l'Urdangarín no ha estat a la presó fins que ha estat condemnat, però és que fins que ha estat condemnat i confirmat per l'Audiència, per el Tribunal Suprem, mentrestant estava visquent a Suïssa i els altres estan a la presó, és que el que és anormal és el que han passat amb els altres, amb els presos polítics i amb en Sandro Rossell.
El que no sé si és
normal, el que li ha passat a l'Urdangarín, el tracte que ha rebut l'Urdangarín, és el tracte ordinari de qualsevol altre justiciable.
I estar en una presó de dones amb pati privat i dormir en una cel·la sol, això és normal i és ordinari o és un privilegi?
Doncs jo ho desconec perquè no sóc l'advocat de l'Urdangarín.
Però
és públic, sí, ho he llegit. I qualsevol pres es pot presentar a qualsevol centre penitenciari del territori nacional a complir la seva pena privativa de llibertat. Uh-huh. I, per tant, jo penso que qualsevol... Jo no ho hagués fet, jo personalment, perquè penso que estar sol amb una cel·la a passar uns quants anys, jo crec que és pitjor, psicològicament parlo.
Home, diuen que més pel sol que mal acompanyat, no?
No, però jo per l'experiència que tinc, no pròpia, però dels clients o de les persones que han defensat el despatx, per exemple, Sandro Rossell s'ha fet amb la gent d'allà i ara...
Regala samarretes del Barça, no?
Era un disgust per ell tenir que venir cap aquí, eh?
Què dius ara?
Sí, no pensant en la seva família i en els seus advocats, no. Però pensant, diguéssim, és que porta més d'un any. Vull dir, més d'un any et fas amics dels funcionaris, de la gent que està compartint cel·la o compartint presó amb tu. És normal.
Mm-hmm. El rei Joan Carles hauria d'haver declarat en el judici del cas Nos?
Ningú ho va demanar, em sembla.
Ho dic perquè el mateix fiscal anticorrupció Pedro Rac, que va investigar aquest cas, va dir aquí al matí de Catalunya Ràdio que si no fos perquè era inviolable, el rei Joan Carles hagués estat bé que hagués declarat.
Bé, té una protecció especial a la Constitució, sí. Mm-hmm. Però no ell, la figura del rei, eh? Mm-hmm. La figura del rei, es digui com es digui el rei. Això va ser el legislador constitucional del 78 qui ho va fer.
Hi va haver un pacte del fiscal amb els advocats de la infanta? Va existir l'operació Salvar la infanta, que és el títol, de fet, del llibre de Pilar Urbano?
No, rotundament no. La Pilar Urbano no sé d'on ho ha tret. Bueno, sí, suposo que és del jutge Castro, no? Que és inversemblant. Vull dir, un jutge que ha fet d'instructor i com no li ha agradat la sentència, la critica. Vull dir, això, una persona que ha estat... Bueno, ara perquè està jubilada, si no l'haguessin expedientat, evidentment. Perquè un jutge que ha estat instructor, quan ha acabat la instrucció i no li agrada la sentència absolutòria cap a la infanta, doncs s'ha posat a desbarrar contra aquesta sentència. Em sembla infumable.
Mm-hmm. El Mundo va publicar que hi va haver una reunió a la Zarzuela el 2014 entre el president del govern, el fiscal general i també el ministre de Justícia, per abordar la imputació de la infanta. Vostè té constància d'aquesta reunió?
No.
No va existir?
No tinc ni idea si va existir. Jo no hi era, per tant... No.
A tu no et van convidar, no?
I no em van convidar ningú. Però si és que se va produir, eh? Suposo que potser sí la reunió es va produir, però podríem parlar d'altres coses més interessants, no ho sé. No ho sé.
Però creus que...
No calia, eh? No calia.
La infanta no ha tingut un tracte de favor en el cas, no creus?
No, jo sóc de l'opinió, ja sé que és políticament incorrecte.
No. Jo sóc de l'opinió... Aquí cadascú opina el que vol, eh?
Jo sóc de l'opinió contrària. Va tenir un tracte contrari. És a dir, un tracte comparativament contrari. És a dir, cap persona en les circumstàncies aïlladament considerades, és a dir, un soci d'una societat mercantil que el seu marit, una sòcia en aquest cas, que el seu marit estigui acusat per delicte fiscal, mai el soci se'n va al banquillo dels acusats. Mai. Mai. Mai s'havia aperturat judici oral contra una persona que el fiscal o l'advocat de l'Estat no acusés de delicte fiscal. Mai una acusació popular com Manos Limpias, que ja sabem a què es dedicava, tenia legitimació per sentar en el banquet, en la banqueta dels acusats amb una persona per delicte fiscal, perquè senzillament perquè no té legitimitat per fer-ho. I en el cas de la Infanta va passar. Per això jo sostinc que la Infanta va tenir un tracte contrari, no un tracte de favor, sinó un tracte perjudicial, si ho comparem amb la meva experiència de ja fa molts anys en el dret penal.
Ens queden 4 minuts. No volia tancar aquesta entrevista sense parlar d'un altre cas que porta vostè, una altra defensa, en aquest cas de Santi Vila, precisament un Santi Vila que aquestes últimes setmanes s'ha donat de baixa del PDeCAT, i això que ell va apostar fa també uns mesos només per reorientar el partit.
Tinc tota la determinació, l'equip, les idees, el projecte, els suports per intentar, doncs, tornar a posar el PDeCAT com un instrument útil que doni veu a la gent centrista, independentista o no, que efectivament viu en perplexitat aquest desgavell en el que estem instal·lats ara, atrapats entre extremismes, atrapats entre emocions, entre sentiments. Hem de donar veu a la moderació.
Doncs la moderació, que sembla que no arriba al PDeCAT, no? Pau Molins? Ho dic perquè vostè...
Sí, vols que parli de política?
No. Si no vols... Ai, cap problema, Si vols parlar de política, endavant. No, el que et vull preguntar és a dir, dins de l'univers d'advocats hi ha cert consens en que el delicte de rebel·lió amb el cas de l'1 d'octubre no va existir. En el cas de Santi Vila es manté l'acusació per desobediència i de malversació. Sí. Quina estratègia, aquesta és la pregunta, quina estratègia seguireu per demostrar que no hi va haver desobediència i que no hi va haver malversació? Perquè de moment ningú sap d'on són els diners amb els quals es va pagar l'1 d'octubre. Mm-hmm. No se sap, sí,
no se sap
on està la pasta.
La festa, qui va pagar la festa no se sap. No se sap. Però que no se sàpiga qui va pagar la festa és molt favorable a la defensa. Perquè, el que deia abans, vull dir, la càrrega de la prova li correspon a l'acusació. I pel moment no se sap qui ha pagat la festa. Però l'important perquè hi hagi un malbaratament de cap dels públics per condemnar és que sí que se sàpiga qui ha pagat la festa. I que s'ha de demostrar que s'ha pagat la festa amb diners públics. I això és el que no s'ha acreditat. Per tant, deixa'm fer una puntualització. No només és el cas del Santi Vila, el cas de Mundó i de Meritxell Borràs, també són persones que fins i tot estaven al govern quan es va acordar no només el referèndum sinó quan es va produir la DUI, tampoc són acusades per rebel·lió, que és una acusació absolutament, ja s'ha vist, la justícia europea on ha posat a la justícia espanyola, no? És una acusació absolutament també inversemblant i, bueno, jo diria que no té cap sentit perseguir unes persones perquè suposadament s'han saltat la llei, aplicant de manera grossera el Codi Penal. Això és una contradicció, per molt que sigui un estat com és l'estat espanyol, és una contradicció molt greu.
He d'acabar, anava a dir, Santi Vila s'ha acabat donant de baixa del PDeCAT, tu li deies allò de jo ja t'ho deia, perquè tu també vas acabar marxant de Convergència.
Bueno, jo vaig militar moltíssims anys i tenia un germà que ara fa un any que va morir, en Joaquim Molins, no?
Sí.
Que va estar, doncs, a càrrecs importants a Convergència, no? Deixem dir, no volia parlar política, però sí que és veritat que el procés ha esgarrat tot. Ha esgarrat tot, per la meitat i per tres quarts i per quarts i per, bueno, de dalt a baix. I per tant, doncs bé, aquest país ha canviat molt.
Portaries la defensa de Carles Puigdemont si t'ho demanés?
No crec que m'ho demani, però jo no tindria absolutament cap inconvenient. Si hem defensat a la Infanta i defensem a presos polítics independentistes al despatx, per què no defensaríem en Carles Puigdemont?
Clar, els advocats mediàtics esteu molt de moda. Deu haver-hi competència entre vosaltres, no?
Una competència molt sana.
Sana?
Sí.
Per què? Hòstia, també us ha donat popularitat, això, no? Va, sí, no. L'última pregunta, i ara sí que m'he d'acomiadar. Si tens un problema amb la justícia, quin advocat aniràs tu? No em diguis que et defensaràs a tu mateix.
No, jo agafaria el Jordi Pina o
el teu Navarro,
els meus socis, sí.
Pau Molins, sempre és un plaer conversar amb tu. Moltes gràcies per haver vingut avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Igualment, Roger.
A veure si et deixen fer vacances.
Molt bé.
Una abraçada.
El Matí de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa.